Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Nova estocada contra el sector de la restauració. Bars i restaurants hauran de tancar almenys durant dues setmanes a partir de demà a la nit. És una de les noves mesures que ha anunciat el govern català per frenar l'ascens de contagis de coronavirus. Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president, l'ha qualificat de dolorosa però necessària.
És una mesura dolorosa, ho sabem. Dolorosa també pel sector, dolorosa pels treballadors, pels empresaris del sector. Ho comprenem i prendrem també mesures per acompanyar-los en aquest esforç col·lectiu. Però és una mesura necessària. I necessària si no volem que la pandèmia s'extengui encara més ràpid de com ho està fent ara. Si no volem arribar de nou al límit del col·lapse del sistema sanitari, cal actuar ja.
L'altre gran afectat per les mesures és el comerç, que veurà reduït el seu aforament en un 30%. Tot plegat en un moment en què el nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí ha tornat a ascendir fins als 92, dos dels quals es troben a l'UCI. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de divendres s'han diagnosticat a l'Hospital de Sabadell 82 nous casos de Covid-19 i s'han registrat 39 ingressos. També han mort dues persones en aquests dies. L'índex de rebrot es troba molt alt, als 370,40 punts.
I en esports, Aritz López Garay ja és oficialment nou entrenador de l'Albacete, el pròxim rival del Centre d'Esport Sabadell.
El conjunt manxec ha apostat per l'ex del Tenerife, el Numancia i el Reus per millorar els registres de Lucas Alcaraz. Sota les ordres d'Alcaraz, l'equip només ha sumat un punt dels primers 15. El debut de López Garay serà aquest dissabte a les 4 contra el Sabadell.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han baixat en picat en l'última hora amb aquests núvols molt, molt negres que tenim sobre la ciutat i aquesta amenaça de pluja imminent. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'una tarda marcada pels ruixats i les tempestes al quadrant nord-est i altres punts també del Pirineu i Prepirineu. La cota de neu avui es manté entorn dels 1.600 metres de manera general, però al vessant nord del Pirineu baixarà fins als 1.200 metres al final del dia. I, d'altra banda, durant la tarda és possible que algunes d'aquests ruixats i xàfecs puguin ser d'intensitat forta, tot i que la probabilitat és molt baixa a punts de l'extrem nord-est del país. Al final de la jornada quedaran més restringides cap a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral i prelitoral central fins a l'inici de la matinada de demà, on no es descarta, doncs, encara alguna gota. I, d'altra banda, de cara a demà serà una jornada on el matí vindrà marcat pel pas de bandes de núvols alts i prims, amb un cel en conjunt poc o mig ennuvolat, si bé el vessant nord estarà tapat al llarg de la jornada amb precipitació feble i intermitent, amb una cota de neu d'entorn dels 1.200 metres. I durant la tarda, doncs, més ullades de sol, especialment cap a Ponent i la meitat sud del territori, mentre que a l'interior del quadrant nord-est creixeran nuvolades amb ruixats de nou, i són probables, a més seran aïllats i localment podrien venir acompanyats també d'alguna tempesta, seran febles o localment moderats. I d'altra banda, doncs, encara es mantindrà la tramuntana, especialment al nord de la Costa Brava, amb algun cop fort, sobretot durant la segona meitat del dia, i el mestral a les Terres de l'Ebre, més reforçat a l'inici de la jornada. De moment, això.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada arran d'aquesta pluja que està caient en diferents punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem a aquesta hora un quilòmetre de retencions a la B30 a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i també 3 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar també amb l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. El punt més problemàtic el trobem a la C17, on hi ha 3 quilòmetres de retencions a Montcada en els dos sentits arran de la pluja. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i també trobem problemes a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Sarrià i els túnels de la Rovira també en els dos sentits. Passen 5 minuts de les 7, els bars i restaurants tancaran almenys dues setmanes a partir de demà a la nit. És la principal mesura que el govern català ha confirmat avui com a cop d'efecte per frenar l'ascens de casos de coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha justificat per què s'ha pres aquesta decisió.
Per què no fa dues setmanes? Per què no fa tres setmanes? Doncs perquè la situació avui està comprovada que és diferent. Per això no són mesures gens fàcils, no són decisions doncs, que no comportin una feina ingent a darrere, però són en aquests moments molt necessàries i esperem i desitgem, perquè per això les prenem, que són les úniques que ens poden ser útils per frenar aquest creixement que estem veient.
Amb tot, els bars i restaurants només podran vendre menjar per emportar, una mesura que portaran a la justícia, però aquest no és l'únic sector afectat per les noves restriccions.
També està afectat el comerç, que veurà limitat el seu aforament al 30%, la mateixa limitació que viuran els mercats ambulants i les activitats esportives. Per contra, es prohibeixen els serveis que impliquen contacte físic, que no siguin mèdics com massatgistes o estètica, excepte les perruqueries. També s'hauran de suspendre congressos, convencions i fires i hauran de tancar les sales de jocs i bingos. El sector cultural també patirà una nova restricció del 50% de l'aforament i cinemes, teatres i sales de concerts hauran de tancar com a molt tard a les 11 de la nit. Per contra, museus, biblioteques i monuments es mantindran oberts. D'altra banda, l'espai públic, les restriccions es traduiran al tancament dels parcs i fires d'atraccions, així com les estructures desmuntables recreatives. Parcs i jardins i parcs infantils dels municipis hauran de tancar a les 8 del vespre. El vicepresident en funcions de Pere Aragonès apunta que totes aquestes mesures són necessàries per evitar tornar a una situació com la del mes de març.
Estem davant d'un moment difícil, d'un moment complicat. Cal actuar avui per evitar un confinament total en les properes setmanes. Com deia, la situació és molt preocupant i davant de la certesa que l'evolució de la Covid-19 no millorarà al llarg dels propers dies, avui hem pres decisions difícils, conscients de les conseqüències socials i econòmiques que comporten, però alhora són decisions que, malgrat ser difícils, són del tot imprescindibles per fer front a la primera embestida de la segona onada de la pandèmia.
Aquestes mesures se sumen a les ja vigents, com la prohibició de fer reunions de més de 6 persones, ja siguin en l'àmbit públic com privat.
La confirmació del tancament de bars i restaurants preocupa els propietaris dels negocis del sector de la ciutat. Segons els hostalers consultats per Ràdio Sabadell, molts quedaran tocats de mort per aquesta mesura, ja que encara no s'han començat a recuperar de les pèrdues registrades durant el confinament iniciat el mes de març.
Així ho han apuntat en Lluís, propietari del Bracafé del carrer Sant Antoni, i en Hassi, propietari del Nazar del Passeig.
Pues es que es un problema. La primera vez casi acabé en las últimas. Me pilló el último día que ya no sabía qué hacer. Cuando dijeron abre, vi el cielo. Pero no, la verdad, es que yo ya no sabía qué hacer. Dura un poco más y también hubiera sido uno de los que hubiera cerrado. Pero esta vez ya no sé qué decir. Según lo que dure o lo que se pueda aguantar. Porque luego los ERTEs también llegan, las ayudas o no llegan o vienen cuando les va bien. Pero no puedes decirle al del alquiler o los impuestos los pagaré cuando me vaya bien.
No, seguro no aguanta, porque hasta arriba lleno, de verdad que lleno, todo mundo pedir crédito, y el banco ahí tiene deuda, y no pagan, ¿qué hacer? Y todo mundo tiene su vida, tú sabes, y alquilar no es barato, jefe de dueño, de no permiso, no, por ejemplo, un mes no cogió, el resto, imposible. De verdad que ahora feo, muy, muy, muy malos, no sé cómo pasa este.
Més enllà del pessimisme davant una situació que preveuen complicada, els propietaris de bars i restaurants també senten indignació davant unes mesures que sempre consideren recauen en el seu sector. La Maria Su, del bar ZT del Passeig Manresa, considera que s'hauria pogut arribar a un terme mig.
Yo creo que no es que va a cerrar todo, o si no va a hacer un horario, hace la desayuno, comida, porque ahora la cosa más peligro son los jóvenes, porque la gente va a salir de noche, de fiesta, de botella, pues yo creo que va desayuno, comida y luego cierra. O si no, puede cerrar todo, no lo sé.
El sentiment dels propietaris es repeteix en els clients habituals, que no veuen necessitat de prescindir d'aquest servei. És el cas de l'Amadeu i la Mari.
Que no tanquin els bars, si no on farem el carajillo. Que l'epidèmia no s'agafa aquí, no. S'agafa a altres puestos. Els autobusos, els trens, els botellons, aquí s'agafa les epidèmies. Però un bar normal no es pot acabar una epidèmia. Si hi ha molta gent acumulada, doncs sí. O sigui, han notat persones i cada dia sou els mateixos.
Sembla una mica que sempre se la carreguen ells, oi? Mira, això és una cosa que no l'entenc, deu ser que no poden castigar-ho, perquè sembla ser que sigui això el que està ocasionant contagis, no? I cada dia veig que n'hi han.
En canvi, els clients joves alerten que sense bars ni restaurants hauran de buscar altres alternatives d'oci.
En aquest context, Sabadell acumula un total de 42 grups confinats per contacte amb un positiu de coronavirus. Són 8 més que ara fa una setmana. Així es desprèn de les dades que diàriament actualitza el Departament d'Educació per conèixer quina és l'evolució de la pandèmia als centres educatius. La ciutat supera la quarantena de classes en aïllament quan tot just es compleix un mes de l'inici del curs escolar.
Segons les dades de la Conselleria, aquests grups es mantenen confinats per 4 positius confirmats entre els docents i 72 més entre els alumnes. L'Institut Sabadell a Can Rull és el centre educatiu del municipi amb un nombre més alt de classes aïllades, un total de 9. Malgrat això, el regidor d'Educació, Manuel Robles, subratlla que la xifra de grups confinats continua sent molt baixa en relació a tots els que van començar el curs el 14 de setembre passat. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Robles assenyalava que les coses s'estan fent bé.
Estan fent l'impossible, lo possible i lo impossible per controlar, per aplicar les normes de prevenció, per intentar ràpidament tallar aquesta cadena de contagi. Per tant, el que semblava caòtic el dia, doncs, no sé, 12 o 11 de setembre, doncs un mes després els nanos, els alumnes, estan donant una lliçó. Són capaços d'adaptar-se a qualsevol tipus de situació. La persona, doncs, és capaç d'adaptar-se a qualsevol tipus de situació.
Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de grups aïllats per un contacte de coronavirus s'eleva fins als 214, la qual cosa implica el confinament de pràcticament 5.200 persones entre alumnes i docents. Als centres educatius de la comarca hi ha una incidència de 758 positius confirmats per PCR entre els estudiants i 62 més entre els professors.
I des de divendres passat s'han diagnosticat 82 casos nous de coronavirus al Taulí. A l'Hospital de Sabadell s'han ingressat 39 persones. També hi ha hagut dues defuncions en el mateix període. Aquest dimecres al matí hi havia 92 pacients hospitalitzats per Covid-19, 9 dels quals situats a la unitat de cures intensives.
La xifra de malalts ingressats aproxima d'aquesta manera el centenar, que és el llindar on la corporació sanitària adapta els usos de l'equipament a la nova situació causada pel volum de la pandèmia. A Sabadell, l'índex de rebrot aquest dimecres és de 370,40 punts i la R, la velocitat de contagi, es troba a 134, o sigui que cada persona infectada en contagia una altra i un terç de la següent. El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya segueix pujant i ja arriba 362,16, amb un increment de 23,67 punts en 24 hores, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió a l'AR puja també lleugerament i arriba a 1,37. En l'actualització de dades s'han declarat 1.510 nous casos confirmats per PCR. També s'ha informat de 23 noves morts a Catalunya. Actualment hi ha 1.024 persones ingressades per coronavirus als hospitals, 40 més que en la darrera actualització, 189 de les quals a l'UCI, 17 més que aquest dimarts.
Si les escoles s'han confirmat com a espais segurs, les activitats extraescolars també. Aquest és el missatge que volen donar les empreses del sector que defensen que van començar a aplicar mesures de seguretat abans que fossin dictades pel Procicat a principis de mes. Garanteixen la traçabilitat dels infants, la distància de seguretat, l'obligació de portar mascareta o el respecte pels grups bombolla a les escoles. A més, moltes entitats han aplicat mesures especials per fer encara més segurs els seus espais. És el cas del Club Natació Sabadell o de l'Escola de Música Creu Alta. Les dues entitats han anat més enllà de la regulació que va publicar el govern català per evitar els rebrots als seus centres. En el cas del club esportiu, el seu director, Carles Poyato, ha explicat al Cafè de la Ràdio que han dissenyat circuits per cadascun dels grups i que desinfecten els vestuaris abans i després del seu ús.
Ens hem aprofitat de nostres grans espais, de les nostres grans instal·lacions, i fem circuits per on es belluguen els nens fins que arriben al canviador, es canvien en el canviador i pugen a platja de piscina amb mascareta. En aquell moment se l'han de treure i tirar-se a l'aigua, evidentment, sense mascareta. Però tot el personal, absolutament tot el personal que està al voltant del nen porta mascareta.
El Centre Musical de la Creu Alta també garanteixen la higiene i la distància dels seus alumnes, però han anat més enllà instal·lant un sistema de megafonia per evitar les aglomeracions a l'hora de recollir la canalla. A més, les classes de cant es fan amb mascareta, ho explica el codirector de l'escola, Llorenç Domènech.
Els cantaires porten una mascareta quirúrgica, és aquesta típica blava, que en principi, doncs, bueno, a veure, no és la, entre cometes, la menys molesta, i la que recomana també, doncs, per exemple, la FASEC i les entitats corals són les que recomanen que s'utilitzin. I el professor Mas, la professora en aquest cas, va especialment protegit, en el sentit de que ells, per, diguéssim, nosaltres hem fixat com a obligació portar la FP2, però a part va protegit amb unes mampares que hem posat de metacrilat, que això també és una mesura que en lloc ens la demanen, però que nosaltres enteníem que era necessària.
Finalment, l'empresa Village New, que ofereix activitats extraescolars a 6 escoles de la ciutat, ha explicat que des dels casals d'estiu que estan aplicant protocols anticovid, ara amb l'inici de curs ja han sumat les mesures dictades pel Departament d'Educació, com per exemple el respecte pels grups estables. La Mireia n'és la presidenta.
Nosaltres doncs, hem mantingut converses amb la direcció perquè ens digui com ells fan els grups classe bombolla i així poder-los aplicar després a les extraescolars. Clar, naturalment, aquest concepte també depèn molt del nombre d'inscripcions que tenim. Vale? Perquè si, per exemple, tenim només 2 infants d'un grup bombolla a classe, doncs és complicat poder-li oferir un extraescolar només a aquests 2 nens.
De totes maneres, també expliquen que diverses AMPAs s'han fet enrere aquest curs i tenen menys clients que l'any passat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sabadell recull cada any 3.000 denúncies per soroll. Segons les dades recollides per l'Ajuntament de Sabadell, tenen orígens de fons diferents, de festes privades, sorolls de la via pública o provocats pels animals de companyia. Jaume Enciso, tècnic de sostenibilitat de l'Ajuntament, apunta que per combatre-ho cal fer-ho de forma coordinada entre departaments. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
L'atac ha de ser transversal des de diversos departaments, no? D'una banda tenim el control dels fons sonores, bé sin activitats de restauració similars o bé activitats industrials. D'altra banda, la regulació del trànsit, vull dir, hem d'apostar per mobilitat més sostenible, mitjans no motoritzats, amb vehicles més eficients en termes acústics, vehicles elèctrics, etcètera, etcètera. I d'altra banda, la conscienciació de la ciutadania en general, no?
Malgrat les dades, Enciso ha detallat que Sabadell es troba dins de la mitjana de les ciutats mediterrànies, densament poblades. En el nostre cas, la ciutat registra punts amb índex de soroll per sota de la capacitat acústica, però com explica Enciso, hi ha punts sensibles que superen els límits establerts.
Bueno, el control de 200.000 persones en una densitat de 18 km quadrats és un repte, com a ciutat mediterrània que som, d'altament poblada. Evidentment, tenim el repte de la mobilitat, com ja he comentat, tenim el repte del control i disciplina tant de la part econòmica d'activitats empresarials com de la ciutadania. Pensa que estem rebent de mitjana uns 3.000 denúncies anuals per motius de soroll, molestes de soroll, de tota mena de tipus.
Són dades que hem conegut la setmana que se celebra la tercera Fira Acústicat que organitzen els ajuntaments de Sabadell i Sant Cugat. I afegim un parell de punts més. Marta Salido s'incorpora a la cúpula de Sabadell en Comú com a coordinadora del partit en substitució de Cris Molins. Salido ja va formar part de la llista de Joan Berlanga a les últimes eleccions municipals i fa 3 anys que participa a la formació. Últimament es dedicava als temes de comunicació de l'executiva i ara assumeix la coordinació des de la setmana passada. A més del feminisme i la salut, Salido diu que un dels temes que la preocupa és la mobilitat.
En un escenari d'emergència climàtica i en la pandèmia que tenim ens obliga a repensar la mobilitat, sí o sí. Necessitem una ciutat més sostenible, accessible, que no se'n parla prou de l'accessibilitat, saludable i amb més espai per a vianants i ciclistes. Reforçar el transport públic, això ho estan fent en altres ciutats, Barcelona, Granollers, Terrassa, i aquí a Sabadell no s'ha fet res. I hem de fer tot el possible perquè Sabadell sigui una ciutat que s'adapti a les persones i no al revés.
També s'ha proposat treballar en favor del comerç local i la cultura, 2 sectors molt castigats per la pandèmia, així com mantenir la lluita contra les desigualtats educatives. I un últim apunt, obertes les inscripcions per un nou curs en línia d'iniciació al voluntariat. La data límit per inscriure's és el pròxim 12 de novembre i la formació anirà a càrrec de Creu Roja Sabadell. Les classes es faran del 16 de novembre al 15 de desembre i s'estructuraran en 2 parts, 2 sessions de videoconferència i 15 hores de treball a través d'un model amb continguts i exercicis. I en cultura, el pintor sabadellenc Snikus exposarà a l'Art Place Shanghai, una de les fires d'art més prestigioses de la Xina. És la segona vegada que l'artista Niko Atanasov exposa la seva obra a la ciutat xinesa, després d'una primera exposició online durant els mesos de confinament que només va poder veure el públic xinès. Ara la galeria Kaelis organitza la primera mostra presencial d'aquest artista tan singular entre el 22 i el 25 d'octubre. Els colors i els sentiments li serveixen a Atanasov per expressar abordar les misèries humanes. El seu estil, que defineix com a pop surrealista, comença a ser conegut entre els marxants d'art i segurament augmentarà encara més després d'exposar a l'Art Pla Xangai. Ell mateix explicava així els temes de la pintura que exposarà a la Xina en declaracions al programa Al Matí.
Els 10 quadres sempre buscant coses essencials de les persones, coses que ens fan sentir molt humans, coses que ens emocionen, a vegades algun disgust, pot ser, sobretot amors, desamors, existències, preguntes internes, maneres de viure i veure el món.
Una mostra de 10 quadres que també anirà acompanyada de la participació a la revista Shanghai Poetry Zine, amb una obra dedicada al ressorgir de la vida després del confinament.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general, i és que avui es compleix un any de la sentència del procés. La resolució va condemnar per sedició els líders de l'1 d'octubre, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart. El president d'Òmnium defensa la seva actuació i per això avui ha reiterat les paraules que va pronunciar davant del tribunal.
El que tenim ben clar és que aquest any el que hem après és que resistir també vol dir vèncer, i que en aquests 3 anys el que s'ha volgut és mantenir la coherència d'allò que vàrem dir davant del tribunal al Suprem, i és que ho tornarem a fer i ho farem junts i sense deixar-nos ningú pel camí.
El govern espanyol ha començat a tramitar la petició d'indults per als presos independentistes, però aquests consideren que l'única solució per resoldre el conflicte polític a Catalunya és l'amnistia. A l'àmbit judicial, el Tribunal Suprem confirma que el Partit Popular es va lucrar amb la trama Gürtel, però considera excessiu que es doni per fet que existís una caixa B. Per l'òrgan judicial, aquesta qüestió no jutjava i no hi va haver ni acusació ni defensa. Amb tot, queden rebutjats la major part dels recursos per part dels condemnats i de la Fiscalia. D'altra banda, el magistrat del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, ha presentat la seva renúncia després de ser processat per un delicte de presumpte maltractament. L'instructor del cas es va acordar la setmana passada processar-lo en veure indicis de delicte i va donar trasllat a Fiscalia perquè es pronunciés, tot plegat després que Valdés fos detingut el mes d'agost passat al seu domicili per violència de gènere contra la seva dona. Moment pels esports. L'Albacete ja té oficialment nou recanvi a la banqueta per rebre aquest dissabte a les 4 al Sabadell. Després de destituir ahir Lucas Alcaraz pels mals resultats, amb un únic punt dels primers 15 en joc, el conjunt manxec ha optat per Aritz López Garay. El tècnic basc, de fet, dirigeix en aquests moments el seu primer entrenament al capdavant de l'Alba. Serà la seva quarta experiència en una banqueta de la Lliga Smartbank, després de passar pel Tenerife, el Numancia o el Reus, on va ser, per cert, company d'Edgar Hernández i de Jesús Olmo. En roda de premsa, el central arrequinat Aleix Coc també ha opinat del canvi d'entrenador del rival de dissabte i ha assegurat que és senyal de nerviosisme.
El primer missatge que ens pot arribar a nosaltres és que estan nerviosos. Com bé he dit abans, l'important és estar tranquils. Nosaltres aquí és el que sentim des del principi, no? Tranquil·litat per treballar. I jo crec que una destitució tan aviat, doncs jo crec que, bueno, potser l'equip ho deu notar una mica, no? Més intranquil·litat que tranquil·litat. I jo crec que, bueno, això al camp al final es transmet.
Un Albacete que dissabte no podrà comptar per lesió amb el lateral dret Carlos Isaac, un dels més destacats en l'última derrota a la Romareda. El Sabadell, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta i demà ho farà a Sant Oleguer. I del futbol a l'esport en general, perquè l'esport català també s'ha vist afectat per les mesures aplicades avui pel Procicat. Aquest cap de setmana i el següent no hi haurà competicions no professionals arreu del territori, siguin federades, escolars o privades. Una decisió, com la resta, que va encaminada a frenar l'evolució ascendent de la corba de la pandèmia i que no té res a veure amb la pràctica de l'esport, segons ha indicat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
La pràctica esportiva és segura. Que els protocols que s'han establert des del govern per tal que es desenvolupi l'activitat esportiva s'estan aplicant bé per part de totes les entitats esportives del nostre país. Crec que és important remarcar això. Hi ha una incidència en el món de l'esport molt baixa de casos, però no obstant hem de contribuir precisament al que els comentava, a que la mobilitat general de la població es redueixi. I per tant, si aturem durant aquests 15 dies les competicions esportives, competicions que comporten sobretot mobilitat al cap de setmana, estem reduint aquest factor de la mobilitat.
Es calcula que a vora 15.000 partits quedaran ajornats aquest cap de setmana i s'evitarà així la mobilitat de 500.000 de persones. La decisió no afecta de moment els entrenaments dels clubs i de les instal·lacions esportives, però sí que toca de ple als gimnasos, que tornen al 50% de la seva capacitat i hauran d'implementar de nou la cita prèvia. Una de les competicions que s'ha vist afectada per aquesta mesura és la preferent femenina de futbol, on el Sabadell ja no va poder disputar l'últim partit de Lliga a Cornellà. Un positiu per Covid-19 detectat dissabte a la nit ha obligat a aïllar les jugadores arlequinades i activar els protocols sanitaris corresponents per part de la Federació Catalana de Futbol. Raúl Raposo és el tècnic de l'equip.
Aquesta jugadora està bé, està tot bé, i la resta de l'equip estem en quarantena fins dilluns vinent, que és quan passen 10 dies respecte a l'últim cop que vam estar amb ella, i estem pendents de passar testos i de moment tot el negatiu.
El centre d'esports havia de disputar a Cornellà la segona jornada d'aquesta preferent femenina després del debut una setmana abans amb derrota per 0-4 a Olímpia contra l'Atlètic Vilafranca. I la segona catalana masculina també és una altra de les moltes competicions que s'haurà d'aturar durant 15 dies. Ho farà després que aquest cop sí es pogués disputar el primer derbi sabadellenc de la temporada. Recordem que l'anterior, el sabadellenc a Sabadell B, es va haver de suspendre per un positiu al conjunt taronja. El filial arlequinat rebia en aquesta ocasió Olímpia al Tibidabo i va ser capaç de remuntar un 0-2 advers a la segona meitat, aprofitant, això sí, una expulsió al conjunt de Torre-Romeu. Carles Fernández va ser l'autor dels dos gols que igualaven i capgiraven el marcador.
Van sortir ells molt bé, ens van adelantar al minut 20, ja anaven 0-2, i es van tancar molt bé darrere, era molt complicat generar perill, però bueno, la segona part van sortir molt enxufats i per sort pues, van aconseguir remuntar el partit.
Per la seva part, la sabadellenca, que també s'estrenava aquest cap de setmana passat, va rebre un contundent 4-0 en contra a Sant Julià de Vilatorta. Iker Pajares ha tornat d'Egipte amb el mal regust de l'eliminació a la primera ronda de l'Open del Caire. Era l'estrena de la temporada pel que fa als tornejos PCA, però tot i tenir un quadre força benèvol, el jugador d'esquash sabadellenc es va veure sorprès per Karim Elhamami, un esquashista que feia més d'un any que no guanyava cap partit en un torneig d'aquestes característiques. Malgrat començar amb bon peu, guanyant la primera màniga 4-11, l'egipci va remuntar a les altres tres. Era el primer Super Series que es disputava després de l'aturada pel Covid i tota la incertesa arribava pletòric pels triomfs que havia assolit en competicions nacionals. Pajares, en canvi, es va quedar decebut per no poder jugar en un escenari de luxe contra els millors del món, com havia fet en l'última cita PCA a finals de febrer a Chicago.
Tenia un quadre bo, un quadre bastant assequible per poder fer tercera ronda, però era conscient que eren partits molt, molt complicats. I vaig acabar la primera ronda. Bueno, una miqueta xof, no? Després de caure a primera ronda, podent haver fet bon resultat en aquest campionat i fer bons punts i poder jugar davant de les piràmides, però no va ser.
Aquests dies, el del Malibú Esportiu s'entrena a Barcelona abans de competir el cap de setmana a la Copa d'Espanya Absoluta a València. El següent torneig PCA a l'agenda de Pajares serà d'aquí a dues setmanes al Qatar Clàssic a Doha. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 14 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm, a la web d'aquesta casa, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.